3Cat original. De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3Cat.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Garoca i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Jennifer Cot, una noia de 28 anys, és assassinada a Parets del Vallès el 7 de setembre del 2007 quan anava a treballar. Els Mossos sospiten de seguida que l'autor és el seu marit, però els familiars de la Jennifer no s'ho creuen perquè per a ells és com un fill més. Estan equivocats els Mossos o estan equivocats els familiars? Equivocats o enganyats? Penseu una cosa, en una investigació com aquesta es decreta el secret de sumari i els familiars no saben res del que saben els investigadors. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars.
Comencem.
Crims. De Carles Porta. En un vídeo domèstic, una noia rossa i un noi de cabells curts vestits amb roba elegant ballen en una festa entre gent que també va mudada.
Yo ya lo conocí ya cuando ya estaba con ella. Lo conocí en casa.
Sandra, germana de la Jennifer.
Nosotros somos gente muy familiar. Siempre el que han llegado a casa ha sido bienvenido.
En una foto, la noia rosa i el jove d'ulls blaus.
A ella le gustaba mucho patinar, a mi hija. Iba por la Rambla a patinar.
Carmen López, mare.
Y allí lo conoció. Era el novio de toda su vida, el único novio que tenía.
Cuando me dijo que se iba a casar, me hizo mucha ilusión. Y fui con ella a hacerse las pruebas del vestido de novia, a buscar el vestido.
Y la llevaron hasta la iglesia en la carroza de caballos, que era la ilusión que ella tenía.
En fotos, la Jennifer de novia.
Nosotros nos llevamos siempre cuñados, nunca nos hemos llamado por el nombre. Siempre de cachondeo, siempre, ¿qué, cuñado, cómo va esto, cómo va el otro? Siempre preocupándose, siempre cómo iba todo. Un amigo, un hermano, era un... Coño, de toda la vida. Desde que yo empecé a salir con Sandra.
David Marfil, cuñat de la Jennifer.
Pues mira, un hijo más. Y un hermano para mis hijos.
En un vídeo domèstic, el jove d'ulls blaus, encorbatat, s'aboca arròs al palmell de la mà i somriu. Sobre fons negre, el títol. Traïció. De nit, vista de la façana d'una nau industrial amb tres portes de càrrega per tràilers. Un cotxe s'atura enmig d'un aparcament solitari.
Llega aproximadamente a las 7, menos 10, menos 4, sobre esa hora.
Sobrescrit, declaració companya feina Jennifer.
Solía llegar y me llevaron el coche esperando, así que menos 5 o así, pues entro a fichar.
Dins del cotxe, algú s'encén un cigarret.
La llamé por teléfono, porque a veces parecía de migraña y a lo mejor venía más tarde.
Parets del Vallès, 7 de setembre de 2007.
La Jennifer ha d'entrar a treballar a les 7 del matí. Però avui és un dia especial perquè és l'aniversari del Gerard. Atenció als missatges i a l'hora que marquen. Seran importants.
Missatge de la Jennifer a en Gerard a les 6:58. Espero que el sacrificio de ir tarde por darte el primer regalo te haya gustado. Adivina cuál será el segundo. Te quiero. Missatge d'en Gerard a la Jennifer a les 7:03. Me ha encantado, pero ahora no corras. El segundo regalo espero que me coja en el garaje. Te quiero. Acuérdate de ir al banco, mi amor.
El día 7 me trajo la niña, pues el Gerard, como todos los días que me la trae. Le abrí la puerta, lo felicité porque era su cumpleaños. Le dije, felicidades, cuñado.
Yo tengo un horario un poco difícil, cambio el turno cada semana y a mí me pilló durmiendo. Me acosté tarde porque no tenía sueño y claro, pues por la mañana cuesta levantarse. Y fue el que me despertó. Lo felicité porque encima era el día de su cumpleaños. ¿Qué, cuñado? Buenos días, tal y cual, felicidades, que para aquí, para allá. Digo, bueno, espérate que me he visto y nos vamos a tomar café, porque justo debajo de mi casa, a 20 metros, hay un bar. Y dejó a la cría, ¿no? El rato que estuvo hablando con mi mujer, y ya nos fuimos al bar a tomar café.
La jornada ha començat com un matí qualsevol. Els cunyats tenen feina. Van al bar dels pares del David per acabar la reforma que estan fent de la barra. A partir d'aquest moment, tot es complica.
Empezó a ponerse nervioso a lo largo de la mañana, porque no paraban de llamarlo al teléfono. Estaba muy nervioso. Mi padre le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué estás nervioso? Porque no daba pie con bola. ¿Qué te ha pasado en el cuello? ¿Que tienes un arañazo? Dice, nada, la cría que esta mañana cambiándola me ha arañado. Y venga llamada, sí, venga llamada. Y yo, pero bueno, como Jenny no lo contestaba, pues lo llamaban a él. Y todo empezó de ahí. Ya, no, que la mujer no va a trabajar o no ha llegado, no sé qué, me está llamando la compañera.
Decidí llamarlo a llegar. Le pregunté por Jenny y me dijo que bueno, que se había dormido. Que él había salido, que le había dejado en el cuarto de baño, que se estaba arreglando, que tenía que ir a ingresar dinero, pasar por el cajero, que bueno, que a lo mejor ya estaría de camino.
Digo, coño, pues, ves a ver qué ha pasado. Y ya dejamos de trabajar en el bar y nos fuimos a ver lo que, a ver si sabíamos algo.
El Gerard y el David van cap a la fábrica on treballa la Jennifer.
Llegamos al trabajo, yo me quedé en el coche. No sé lo que hablaría con las compañeras de trabajo.
Declaració de la companya de feina de la Jennifer.
Llegó con su cuñado y dijo que había hecho el recorrido de donde tenía ella que pasar, con el cajero y demás, y que nada, que no la había visto.
Les busques d'un rellotge avancen.
Cuando salimos de la fábrica, está muy nervioso. Este te cuñado, conduce tú porque yo no puedo conducir. Bueno, pues, se baja del coche por su lado. Yo por el mío, y cuando me voy a subir al coche escucho un golpe. Y miro por el cristal y digo, ¿dónde está este? Y me lo encuentro colgando en el guardarraíles, que se había desmayado. Había pegado con la cabeza en el guardarraíles. Pero bueno, le pego un par de tortas y se espabila. Y yendo por el camino, otra vez me se desmaya en el coche, entrando a Mollet. Digo, este me se muere aquí, con los nervios. Digo, pues, como a veces hablo solo, en voz alta, digo, voy al hospital. Digo, este lo dejo en el hospital. Digo, me voy yo para los Mossos. Y en el momento de decirlo, lleva al hospital, se despierta. No, vámonos para los Mossos. Vámonos para los Mossos.
Sobrescrit, Mollet del Vallès.
Van a comissaria i qui parla és el Gerard. Ara sentireu a la policia que el va atendre.
Declaració Mossa d'Esquadra.
Llegó a comissaria muy nervioso. Fuera de sí, desencajado, llorando, temblando. Y sus palabras entrecortadas eran: mi mujer ha tenido un accidente, está muerta, está muerta. Me puse en contacto con los compañeros de tráfico, hice la consulta en relación al horario que él me indicaba y la zona que me indicaba, si había habido algún accidente de tráfico con algún herido o algún muerto, y me informaron que no.
Los Mossos en un momento dijeron que no tenían parte de nada, que ellos no sabían nada. Ella se puso muy nervioso, ya fue cuando vinieron los Mossos, ya vino la ambulancia, y ya fue cuando ya salió todo un poco el show.
Me dio la absoluta impresión que no me escuchaba. Se la repetí en varias ocasiones: tranquilízate, no ha habido ningún accidente, me lo han asegurado los compañeros de tráfico, pero no me escuchó. Continuó muy nervioso y se cayó al suelo como si perdiese el equilibrio.
En aquest moment, ningú sap que el Gerard està dient mentides. Arriben els seus sogres a comissaria.
Estaba él tirado en el suelo de la entrada de la comissaria. Parecía que le había dado un ataque. Y él, yo fui, el policía no me dejó acercarme a él. Señora, usted no lo puede tocar.
En primer pla, els engranatges interns d'un mecanisme es mouen rítmicament.
Mentre el Gerard i els familiars de la Jennifer són a comissaria, el seu veí truca als Mossos. Han trobat el cos d'una dona morta al pàrquing de casa seva.
A les 9:50, un veí de l'immoble surt del seu domicili i s'adreça a buscar el seu vehicle per marxar.
Caporal, Divisió d'Investigació Criminal.
Té el cotxe al costat de la Jennifer, en la planta baixa del garatge, on només hi ha 3 places, i només hi aparquen 2 cotxes, el cotxe de la Jennifer i el cotxe d'aquest veí. Ell obre la porta tallafocs que connecta des del vestíbul fins al garatge i es troba el cos inert de la Jenny que roman mort a terra.
En aquests moments, però, a comissaria encara no han relacionat la troballa del cos amb la desaparició de la Jennifer. Mentre els sanitaris atenen el Gerard, el seu cunyat decideix anar a mirar al pàrquing, l'únic lloc on encara no han buscat.
Ya cogí a mi cuñado, el pequeño, el Alex, y digo, hostia, Alex, pues digo, el único sitio donde no hemos mirado, digo, fue en el parking. Digo, coño, pues vamos a mirar. No se pierde nada por ir a mirar. Y nos presentemos allí y ya fue cuando nos encontramos ya allí todo el follón.
En imatges d'arxiu, Mossos d'Esquadra i ambulàncies en un carrer cèntric.
Y yo cuando llegué estaba ahí los del SEM, y intentando reanimarla, pero ya no... ya era tarde.
A las 10:30, 11:20, recibí la llamada de David, que me dijo que mi hermana se la habían encontrado muerta. Y eso. Cuando llegué allí, pues... un show todo. La ambulancia, mi madre, yo buscando a mi madre en la ambulancia, mi abuela dentro, mi padre en el... no sé. Fue todo... muy mal.
En imatges d'arxiu, diversos agents vigilen el perímetre.
¿Pero cómo? ¿Quién ha matado a mi hija? Si ella tenía amigos. Ella era una niña muy sociable. Era un encanto de chica.
Mentre els familiars de la Jennifer es reuneixen a l'exterior de l'edifici, els Mossos comencen la inspecció ocular a l'interior del pàrquing.
Nosaltres, quan arribem, accedim al pàrquing per la rampa d'accés dels vehicles.
Sotsinspector, Divisió Policia Científica.
És una planta petidona, per ser un pàrquing d'una comunitat. A terra, entre mig dels dos cotxes, observem un parell d'indicis. Una arracada tipus perla de color negre i un lluentor. I ens adrecen cap a accedint a mà esquerra, que hi ha la porta d'accés en aquest pàrquing, la porta tallafocs. Quan obrim la porta, observem el cos d'una noia jove estirada a terra, en posició de cúbit supí, amb la camisa oberta i amb els parxes que acostuma a posar el SEM per intentar la reanimació. Observem el cos sense tocar-lo i veiem un clar signe de solc horitzontal en la part del coll de la víctima. La primera impressió que tinc és que en aquesta noia l'han escanyat. En allà trobem diversos elements tirats per terra, una bossa de plàstic, les claus d'un cotxe, un manyoc de claus de casa, l'entrepà per esmorzar i un cable de carregador de telèfon mòbil.
Apareix el carregador del mòbil Nokia al costat del seu cos.
Marta Marquina, fiscal.
Que és un element compatible amb les ferides que tenia la Jennifer i amb el que va causar la mort. El mòbil no apareix al costat del cadàver.
Van fer recerques d'aquest telèfon, els contenidors van buscar-ho per tot arreu, aquest telèfon, perquè la informació que podia contenir podia ser important de cara al cas. I no hi va haver manera. Mai vam trobar el telèfon de la Jennifer.
El lluentor que trobem entremig dels dos cotxes que estaven estacionats al pàrquing era compatible amb una sabatilla que també trobem en el replà i confirmem que la arracada és la mateixa que portava la víctima. Un cop observat tot l'entorn, recollim la bossa que trobem al costat de la Jennifer per buscar empremtes en les nostres dependències de Granollers. I el cable del telèfon mòbil l'enviem al Laboratori de Genètica Forense perquè facin les seves comparatives.
Aquell 7 de setembre estàvem en funcions de guàrdia al jutjat.
Sergi Casares, jutge instructor.
Se'ns informa de la troballa del cadàver d'una dona que presentava signes de mort violenta. En la primera trucada ja se'ns diu que la parella de la dona havia estat a comissaria, que s'havia comportat de manera anòmala. El primer que fem abans de dirigir-nos a practicar l'aixecament de cadàver és assegurar-nos que no hi havia cap denúncia anterior ni cap informe mèdic o parte mèdic relatiu a la persona trobada morta.
Quan arriba el jutge, ens presentem amb ell, li expliquem el que hem observat abans de la seva arribada.
M'impressiona sobretot la fragilitat del cos, la seva joventut i el fet de que allò que era molt quotidià. Ni era un lloc inhòspit, ni era un lloc brut. Era un pàrquing comunitari com qualsevol altre.
El cos està de panxa enlaire i quan li donem la volta observem unes fulles tipus plataner, seques, trencades, enredades en el cabell de la víctima i a la part posterior del texà que portava.
Això va donar a pensar que havia sigut arrossegat fins allà perquè al garatge, quan s'obria la porta, del vent entraven fulles seques.
A l'haver trobat l'arracada i el llontó a l'altre costat de la planta d'estacionament, donen més força a la nostra hipòtesi de que l'agressió ha sigut en una zona i aquest cadàver ha estat traslladat de lloc.
La persona que l'ha deixat allà ha sigut per amagar-la i sap que posant el cos de la Jennifer dintre de les dues portes es retardarà molt la seva troballa, perquè només hi ha un veí que la pugui trobar. En mateix temps que veiem que cap de les portes d'accés a l'immoble estan forçades.
Els investigadors aconsegueixen informació important. Almenys tres persones han sentit crits a primera hora del matí.
Els engranatges giren. Les busques d'un rellotge avancen. Sobrescrit, declaració veïna Jennifer.
Vaig obrir la finestra i jo vaig començar a sentir els crits d'una dona. Jo pensava que l'estaven atracant. Vaig sentir almenys un cop déjame.
La Jennifer no es va poder defensar, només va poder cridar amb crits com déjame, déjame, i la resposta a aquest atac era cállate, cállate.
Declaració veí Jennifer.
Podria assegurar que más o menos era en voz baja que te calles.
Quan ja havia trucat a la policia local, ja no vaig sentir res més.
Totes aquestes informacions dels primers testimonis ens situen els fets a les 6:41 aproximadament. Ens posem en contacte amb la policia local i la policia local ens informa que ells reben una trucada a les 6:48 de la senyora que havia sentit els crits desgarradors i que els patrulles arriben gairebé a les 6:53. I és molt important perquè la policia local ens explica que quan arriba al lloc ja no sent crits.
En un document, la dotació policial marxa del lloc perquè ja no senten cap soroll.
Vol dir que a aquella hora podem inferir que la Jennifer és morta. Per tant, la franja horària dels fets la podem situar entre les 6:41 i les 6:53.
En imatges d'arxiu de dia a l'exterior del pàrquing ple d'agents.
A part dels testimonis, una de les primeres gestions que fem és buscar càmeres de seguretat. La Caixa de Tarragona és una porteria al costat de l'entrada de l'immoble del carrer La Fàbrica número 1. És a dir, és el mateix edifici, però una porta al costat. El problema és que aquesta investigació s'inicia el dia 7, era un divendres, i per tant, quan comencem a moure'ns després de l'aixecament, les entitats bancàries ja han tancat. I no tenim accés a poder aconseguir aquestes imatges. I hem de fer totes les peticions divendres a la tarda per a veure si el dilluns podem obtenir. Però el dilluns també era un dia de pont, perquè el dimarts era dia 11 i era la Diada de Catalunya i, per tant, també era festa. No podíem tenir la informació que buscàvem fins dimecres.
Estan convençuts que les imatges poden ser fonamentals, però trigaran a tenir-les. De moment, el principal sospitós continua a comissaria mentre els Mossos interroguen el seu cunyat, el David.
Los Mossos me hacen que coja el coche de mi cuñado, que fue con el que estuvimos toda la mañana, y que lo llevase a los Mossos de Mollet. Y allí me tuvieron hasta las tantas. Estuve toda la tarde tomando declaración con ellos. Me preguntaron por lo que había pasado, lo que habíamos hecho, dónde habíamos estado, qué conversaciones a lo mejor habíamos tenido, que si yo me negaba a contar algo o incluir a esa persona, me podrían haber metido 8 años en prisión. Pero yo conté mi verdad de un principio. Yo no tenía nada que esconder.
Un rellotge de paret marca les 7:03.
El cunyat pot marxar a casa, però li demanen al Gerard que es quedi a comissaria. Comença una partida que s'allargarà fins a la matinada.
No contemplo mai oferir-li assistència lletrada al Gerard perquè no l'acusem directament de res. El que nosaltres volem des de les 8 de la tarda i des del matí és saber la seva versió dels fets, el seu relat, per veure si aquelles meres sospites que tenim tenen un fonament o no.
Una càmera de seguretat grava una saleta.
Un caporal i un agent entrem a dintre d'un despatx on ella està. No li expliquem encara que la seva dona l'hem trobat morta, però sí li diem que tenim bastanta informació.
Algú omple un got d'aigua.
Li demanem, sisplau, que si ell vol, li agafarem una declaració com a testimoni.
S'engega una gravadora.
Ella ens diu que sí i comença a somicar una mica o a recordar. De cop i volta s'aixecava, de cop i volta feia com si estigués enfadat, després trist. Ell no ens podia observar a nosaltres, però nosaltres sí que el podíem observar.
Dos agents observen una sala des de darrere un vidre.
I quan nosaltres marxàvem, ni es desmuntava, ni es posava a plorar, ni es posava les mans al cap, ni mostrava cap tipus de preocupació o angoixa. Els episodis d'hiperventilació els iniciava sempre respirant pel nas i feia com si fos una respiració amb una prova atlètica. Pel nas hi treia per la boca.
L'home, que està sol, camina al voltant de la taula.
Aquesta actitud hi ha un abans i un després a partir de les 8 de la tarda. Que és en el moment en el que, de forma molt enèrgica, molt seriosa, li dic que faci el favor de, a partir d'aquell moment, no hiperventilar més. I li dic molt seriosament. Ell es queda mirant i li dic, sí, sí, s'ha acabat la hiperventilació. I automàticament ell diu, d'acord, es va posar bé a la cadira, es va seure molt, molt dret, canvia l'expressió de la seva cara i diu, no hiperventilo més. I amb nosaltres es posa en un mode que jo diria professional. Anava mirant absolutament les nostres cares, les nostres expressions. Era com un joc de pòquer, a veure quina cara posàvem, perquè si veia que hi havia aprovació o no, es posava amb tensió, intentava matisar. En aquell moment jo tinc la sensació de que el Gerard és un repte. El Gerard no l'enganxarem. Li dic, m'agradaria que m'expliquessis què és el que has fet aquest matí, a quina hora has sortit de casa, per on has sortit, etc. M'explica que ell marxa de casa entre les 6:40 i les 6:45 del dematí. I ell és l'encarregat de portar la seva filla Noa fins a casa dels seus cunyats a Martorelles, passant per la benzinera Sant Jordi de Mollet del Vallès, on para a repostar benzina i arriba a casa de la seva cunyada i del seu cunyat a les 7:30. En el mateix domicili recull el David Marfil i se'n van tots dos a treballar al bar del pare del David Marfil. A mesura que va passant les hores, ell es va asserenant i tranquil·litzant i va veient que aquí ningú m'acusa de res, no em detenen. Aleshores veu que a poc el seu relat va tenir un sostent molt important i que rebatre'l és complicat. Ell ens explica que és el seu aniversari. Per nosaltres, que la seva dona l'hagin assassinat el dia del seu aniversari és significatiu. Explica que la nit anterior havien mantingut relacions sexuals i que al matí la seva dona l'havia despertat i també havien mantingut relacions sexuals. I precisament perquè destaca aquestes dues relacions sexuals, no me les crec. Crec que ell pensa, he tingut relacions sexuals, per tant, ningú pot pensar que hagi pogut fer-li mal a la meva dona.
Les busques avancen.
Una de les preguntes que li fem és, amb preservatiu? I aquí comencen els dubtes. La pregunta de si va ser amb preservatiu o no, ell creu que el pot portar problemes. Ostres, i si no troben restes de la relació sexual? Aleshores, hi ha moments que et diu que va ser amb preservatiu i al cap de l'estona et diu que no. No sap concretar segons quins detalls. I cada cop que se li fa una pregunta, ell fa uns silencis que s'allarguen molt, com si pensés per recordar.
Algú serveix un cafè.
De fet, hi ha un moment molt important de la declaració que de cop i volta és com si hagués tingut una idea i ens comenta que potser sí que la seva dona havia marxat amb algun altre home. Ens deixa estupefactes. Té tanta estona per anar pensant, per anar construint el seu relat, que se li acut això i ho deixa anar amb aquella solvència, amb aquella tranquil·litat, amb una fredor que és impròpia d'algú que està passant pel pitjor moment de la seva vida, la desaparició de la seva dona.
Entrada la nit, els investigadors li comuniquen que han trobat la Jennifer morta. La seva reacció continua sorprenent-los.
En cap cas, en Gerard ens pregunta per la Jennifer. Quan ha acudit a aquella comissaria a denunciar que la seva dona o ha tingut un accident o està morta. En el moment que se li comunica de forma oficial que la Jennifer l'hem trobat assassinada, ell se sobta i diu, morta? Nosaltres li diem, sí, home, sí, ja ho saps. I ell automàticament deixa de fer-se el sorprès, torna a posicionar-se en aquella actitud que havia mantingut tan tranquil·la i tan serena i no ens pregunta en cap moment com l'hem trobat, què li ha passat, com ha mort, a on estava. En cap cas ens fa aquest tipus de pregunta.
Els Mossos tenen la certesa que ha sigut ell, però de moment no tenen proves. Li demanen el telèfon mòbil i ell els el dona. Recordeu els missatges relacionats amb l'aniversari?
Nosaltres, com a investigadors, el que hem de fer és precisament el mateix que està fent el Gerard. És cara de pòquer. Nosaltres no podem mostrar emocions. Però quan nosaltres veiem els SMS i el contingut dels mateixos, ens quedem esglaiats.
Missatge de la Jennifer en Gerard a les 6:58. Espero que el sacrificio de ir tarde por darte el primer regalo te haya gustado. Adivina cuál será el segundo. Te quiero.
Atès que el missatge que envia la Jennifer és a les 6:58 hores, ens n'adonem que és impossible que l'hagi fet ella, perquè la policia local a les 6:52:59 ja està al lloc i no la sent, i per tant sabem que està morta.
Missatge d'en Gerard a la Jennifer a les 7:03.
Ell contesta que espera que el segon regal el trobi en el garatge. Esperava la pregunta i diu no, prefereixo un quad. Em feia molta il·lusió que em regalés un quad. I per tant, el quad, on me l'havia de trobar? Me l'havia de trobar a dintre del garatge.
Me ha encantado, pero ahora no corras. El segundo regalo espero que me coja en el garaje.
En l'SMS també diu que la Jennifer ha de passar per al banc. En Gerard ens comenta que li va donar 500 euros a la Jennifer dintre d'una bossa de plàstic perquè ella fes els ingressos. Que creu que algú va entrar, la va robar, la va matar i es va quedar amb aquests 500 euros.
Intentaran buscar empremtes dactilars a la bossa on, segons el Gerard, la Jennifer portava els diners. Ell continua col·laborant i permet que li facin fotos a les ferides que té a diferents parts del cos.
Ell el que nosaltres ens diu és que aquestes lesions se les ha produït caient o treballant. Per exemple, la ferida del genoll creu que ha sigut quan va caure desmaiat al costat d'un guardarraïls al costat de la carretera. Les del coll diu que amb una fusteria d'alumini que s'ha fet unes rascades. En la seva declaració, el David ens explica que el seu pare aquell matí ja li veu unes rascades al coll i que li pregunta directament, escolta'm Gerard, això, què és això? I que ell li diu que és la seva filla Noa que li ha fet unes rascades amb les ungles. A nosaltres en cap moment ens diu que aquelles lesions els hi ha fet la seva filla.
Acabada la declaració, els investigadors, amb permís del Gerard, registren casa seva, però no hi troben res rellevant. Ben entrada la matinada, el deixen marxar i el Gerard se'n va a casa dels seus sogres, a Mollet del Vallès.
Cuando vino de la comisaría, se vino a mi casa. Ay, abrazándome. Ay, Carmen. Dice, ¿había mucha sangre? Me quedé así. Digo, no. ¿Qué dices? Si la han estrangulado.
Lo que recuerdo es que estaba la habitación de arriba, que yo subí y lo abracé. Y me abrazó tan fuerte que yo pensaba que me iba a romper.
Se veía apagado, triste, pero no quise tampoco... Hostia, cuñado, ¿qué has visto? ¿Qué has dejado de ver? O ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te...? No sé, no es un momento para que te toquen... Para que te hagan muchas preguntas. Tampoco hablaba con nadie, estaba más callado, apagado.
Mis hijos lo acompañaban a ducharse. No hablaba, dormía en la casa con la niña.
Yo soy cazador, tengo permiso de armas y licencia. Y eso sí que me dijo, hostia, cuñado, ¿tú no conocerías a alguien que podría vender una escopeta sin papeles y tal? Dije, ¿tú para qué quieres una escopeta? No, para si me entero quién ha sido. También me dijo que quería vender el piso para sobornar a los Mossos, para que le dijesen quién había sido el que había matado a su mujer. Me dijo, macho, digo, se está yendo un poquito a la castaña, ¿eh?
Yo pensaba que había sido un robo. Digo, alguien que ha entrado le ha robado. Porque él dijo que llevaba 500 euros. Yo pensaba que ojalá hubiera estado él allí para ayudarla.
Un rellotge de paret marca les 8 en punt.
L'endemà del crim es fa l'autòpsia al cos de la Jennifer.
L'autòpsia va ser més que res per confirmar tot el que se sospitava de l'aixecament.
Manel Sales, forense.
Que ho va confirmar plenament. La causa de mort és una asfíxia mecànica per estrangulació a llaç. I el que fem és veure quines són les dimensions del solc, es comparen amb el cable del carregador i es veu la compatibilitat entre el cable i el solc del coll. Coincidia perfectament, però no hi ha cap lesió que continués aquest solc a nivell posterior, que seria l'estrangulació típica allà des de darrere. Per això suposem, o estem amb la hipòtesi de que va ser des del davant, amb una pressió així.
El forense també analitza les ferides del Gerard i les conclusions no sorprenen els investigadors.
Difícilment una nena de 6 mesos pogués produir aquest tipus de lesions, perquè no és una lesió, sinó que són moltes lesions. Esgarrapades, erosions, que són molt freqüentment produïdes com a mecanismes de defensa de la víctima. I a més tenia una sèrie de lesions al genoll, que és el que nosaltres pensem, que inicialment la víctima cau al terra i és en aquell moment quan apreta sobre el coll. Necessita una resistència per apretar. Llavors seria molt compatible aquestes lesions amb els genolls d'ell fent la fricció sobre el terra.
L'atac es va produir cara a cara, és a dir, la Jennifer va poder veure l'autor de la seva mort, la qual cosa ens pot fer pensar la terrible situació que va viure en aquells moments, que se li devien fer eterns.
5 dies després del crim, l'endemà de la diada, els investigadors reben les imatges de la Caixa de Tarragona.
S'obre la persiana d'un local comercial. En una sala amb monitors, algú treu una cinta de vídeo de la funda.
Era l'única peça del trencaclosques que ens faltava. Al moment que arriben les imatges, òbviament, tot l'equip es posa a darrere dels monitors. Veiem com del garatge surt a les 6:57 i 40 segons del cotxe del Gerard.
En imatges de seguretat, un cotxe blanc.
Va haver-hi un crit general, clar. És ell, és ell, és ell. No hi ha dubte de que ella havia mentit i no hi ha dubte, amb les comprovacions que fem, que a les 6:57:40 surt quan feia 4 minuts que, com a mínim, la Jennifer era morta. A pesar de l'emoció, a pesar de saber que ja el tenim, el que no fem és anar directament a buscar-lo. Mirem de calmar-nos una mica, de baixar les pulsacions i a partir d'aquí seguir treballant per aconseguir el màxim ventall d'indicis que trobem.
Els Mossos reconstrueixen el recorregut que va fer el Gerard el dia del crim, des que va sortir del pàrquing fins que va arribar a casa dels seus cunyats a 8:15 del matí. Volen comprovar si el relat del Gerard és coherent amb les imatges obtingudes de la Caixa de Tarragona.
Esperem a divendres, intentant reproduir les condicions de trànsit, de llum, d'horari del dia dels fets, per fer una reconstrucció amb 2 trajectes possibles, és a dir, seguint el mateix trajecte amb 2 horaris diferents. Ell explica que surt a les 6:40, 6:45 fins a la benzinera Sant Jordi, de Mollet del Vallès, on està a aproximadament 7 minuts entre que reposta, paga, agafa i se'n va. I seguint el seu propi relat, arribem 25 minuts abans de l'hora que el David Marfil sent el timbre de casa. En canvi, seguint les indicacions que ens marca Caixa Tarragona, que ens dona que surt a les 6:57, arriben 6 o 7 minuts abans de lo que el David Marfil diu que es desperta a les 7:30 quan sent el timbre. Tot el seu relat, tota la seva coartada, es desmunta completament.
De dia, un cotxe dels Mossos circula pels afores d'una població.
Un cop tenim ja les diligències efectuades, veiem que no hi ha possibilitat de dubte, toca executar la part final de la investigació, que és detenir en el Gerard.
11 dies després del crim, 18 de setembre de 2007.
Nos llaman de la empresa donde trabajaba mi hermana para cobrar el finiquito. Y a la vuelta llaman los Mossos a su móvil, y él iba conduciendo, digo, lo voy a coger yo. Preguntaron por él, dice, no, es que nos gustaría de vernos en el piso donde pasó todo donde ellos vivían. Lleguemos allí, no había nadie, pero fue llegar, bajarnos del coche y bueno.
Jo m'adreço cap a ell i li dic que queda detingut per haver assassinat a la Jennifer. Es va fer un silenci i automàticament ell va començar a buscar, a girar-se i a buscar a la seva sogra i a la seva cunyada, dient-los que no, que això és un error, que és impossible, que no.
Lo cogieron 6 o 7 mossos, mi hija y yo tirando por un lado y la otra por el otro, que no ha sido él, que no sé qué, y dice, o lo sueltan o ustedes también se vienen para allá.
Y uno de los mossos nos dijo, buscaros un buen abogado, dice, porque lo vais a necesitar.
Al diari detenen el marit de la dona assassinada a Parets.
Al despatx B, la Carmen i la Sandra.
Anna Barquilla, advocada de l'acusació.
Venen totes dues espantades perquè s'han endut el Gerard i no entenien res. I els hi vaig comentar, mira, l'única forma de poder saber una miqueta més, perquè hi haurà el secret del sumari, és si es personem com a acusació particular.
L'endemà de la detenció, el Gerard declara al jutjat d'instrucció de Mollet del Vallès. L'expedient continua sota secret de sumari. L'advocada de la família Cot no té accés a les diligències policials, només a la declaració del Gerard.
El seu relat no era coherent amb el que una persona que li passa una desgràcia d'aquestes hauria fet. El problema és que no hi havia cap dada que jo pogués traslladar a la família per dir en contundència, ha estat ell. I elles, de manera rotunda, es que en deien que el Gerard no podia ser. No volien acusar el Gerard. I jo no vaig intervenir, només per les mesures civils. Hi havia una menor de 7 mesos que la mare era morta i que el pare estava en presó. I aquestes mesures perquè li donessin als avis materns la guàrdia i custòdia s'havien de demanar en aquella compareixença i era prioritari.
El jutge dona la guàrdia i custòdia de la Noa als avis materns i envia el Gerard a la presó. La mare i la germana s'oposen a que el tanquin.
Un cop vaig adoptar la mesura de presó provisional sobre Gerard, van intentar convèncer-me de que era una decisió que estava equivocada i que la seva voluntat era que revoqués aquesta decisió i que deixés a Gerard amb llibertat provisional perquè ell no era l'autor de la mort de la seva filla i germana.
Vistes de l'interior de la presó Model.
Era una injustícia. Sí, sí. Totalmente. Un inocente en prisión.
Imatges d'una carta escrita a mà.
Hola, família. Supongo que estaréis bien. Bueno, por lo menos mejor que yo. Os echo mucho de menos.
Él me escribió cartas y todo desde la cárcel.
Dramatització sonora.
Por las noches no puedo dormir apenas, ya que echo mucho de menos a tu hermana. Que en paz descanse.
A la cárcel íbamos pues casi cada fin de semana, por llevarle a la niña.
Gracias a Dios tengo vuestro apoyo y sé que la cuidáis muy bien. Y que no le faltará nada.
¿Confiaba en que él no había sido?
Intento no hundirme y salir adelante, pero no te puedes hacer a la idea de lo difícil que es perderla. Encima, aguantar que te acusen es muy difícil llevarlo.
La Carmen y la Sandra no es fan a la idea de que el Gerard pugui ser un asesí.
Yo entiendo que hoy en día, tal como están las cosas de este tema de la violencia de género, ellos sospechen y solo hacen su trabajo. Pero cuando se equivoca la poli o los jueces, un inocente acaba en la cárcel, como me pasa a mí.
Però quan s'aixeca el secret del sumari, jo li vaig demanar a la Sandra, t'has de venir al despatx i que treguis les conclusions quan t'ho miris. La Sandra s'ho va mirar i van anar encaixant tot el relat i van sortir i em van dir, ho tenim clar, ja ho entenem tot.
Ya nos dimos cuenta de que sí, que había sido él. Me dio mucha rabia, porque yo había pedido al cielo, a Dios y al universo y a todo lo que existe, que por qué en ese momento él no había estado allí. Y el jolín, estaba pidiendo lo que no era. El que no tenía que estar allí era él.
Prefiero ser inocente y estar en la cárcel por un error de ellos, que no ser culpable y en la calle por uno mío. no podría mirar ni a mi hija, porque yo no podría vivir si mi hija lo pensara.
Y digo, esto se acabó. Pedimos, vino mi Sandra, hice una foto de Noah y una foto de Jenny. Y las plastifiqué. Y fuimos la Sandra y yo, fuimos a un vis-a-vis. Digo, mira, te he traído una cosa. Le enseñé la foto de la niña. Ay, mi niña, no sé qué, no sé cuánto. Y cogí, digo, mira, te he traído una foto de la Jenny. Tal como cogió la foto, hizo así.
Fa el gest d'apartar-la.
Y le dije, digo, mírame a la cara. Mírame. No, ¿qué? Digo, mírame. Has matado a mi hija tú. No, te lo juro que yo no la he matado. Tú has matado a mi hija.
La família de la Jennifer està en xoc i comencen a recordar episodis del comportament del Gerard.
Yo sé que mi hermana, cada dos por tres, él le iba mirando el móvil. Según qué tipo de ropa no se la podía poner, porque decía que provocaba. Y nunca la ha dejado salir con las amigas. Una tarde de compras, no. Lo hacía conmigo.
Llamé a la Jenny y digo, hostia, Jenny, digo, mira, que quiero hacer un regalo a tu hermana. Digo, así me podrías acompañar a comprarle un regalo. Y me dijo que no me podía acompañar, que le costaría una discusión con el Gerard. Era muy celoso. Eso sí que lo tenía, que era muy celoso, los celos.
Mi hija era muy guapa. Cuando se casó me parecía una muñeca. Y era celoso, es. Yo le hacía la ropa a Jenny. Si iba a una boda o a algo, pues hazme este vestido, mamá. Y hacía ese vestido y claro, yo te lo tenía que probar. Que no he visto nunca maltrato en su cuerpo. A eso me refiero, que yo no lo he visto. Pues si lo hubiera visto, otra vez yo hubiera cantado.
Un mes després de la detenció, arriben els resultats de les proves d'ADN i es confirma que hi ha restes genètiques del Gerard a les ungles de la Jennifer. L'acusat busca excuses per justificar-ho.
El Gerard anava construint sempre una coartada basada doncs, en mitges veritats o coses que ell havia viscut, i en aquest cas deia que això o bé responia a una prèvia relació sexual o bé podia respondre també al fet de treure els graners de l'esquena.
L'escena del crim i el relat que en fa en Gerard és evidentment reconduït, dirigit totalment a simular un robatori. Però no trobem cap empremta anònima, és a dir, no trobem empremtes que pugui pertànyer a qualsevol altra persona. I això com a investigador ens dona molta informació, perquè si realment algú que no té res a veure ni amb el Gerard ni amb la Jennifer, li hagués pogut fer alguna cosa, home, potser haguéssim trobat empremtes en una bossa que teòricament hi contenia els 500 euros que teòricament es van robar. No trobem cap d'aquests vestigis. És a dir, la hipòtesi del robatori decau.
Barcelona, 9 de desembre de 2009.
Dos anys després de l'assassinat de la Jennifer, es fa el judici contra el seu marit, el Gerard Casero. El primer en declarar és ell, i la seva intervenció sorprèn a tothom.
Imatges del judici.
En primer lugar, pedirle
mil perdones a la família d'ella. En paz descanse. A mi família. A todo aquel que lo está pasando mal por un error mío. Que me declaro culpable porque yo tuve que ver en el accidente este y que en ningún momento quería que acabase así, por supuesto, pero...
Cantó como un canario. Y todo el tiempo que estuvo en la cárcel, que no, que no, que no. Y nada más entrar, cantó.
Busca una manera d'exculpació i de convèncer el jurat per obtenir la pena mínima. I clar, com que té una imatge pues, molt afable, amb aquestes eines doncs, volia d'alguna manera guanyar-se el jurat.
Va ser un canvi de declaració per obtindre una rebaixa de la condena.
El que tenien que intentar demostrar és que no n'hi havia hagut una premeditació en el crim.
Víctor Codina, advocat de la defensa.
I que, per tant, era un homicidi i no un assassinat. Que no n'hi havia elements, diguem, agravants.
¿Y puede explicar qué es lo que pasó?
Que me reprocho porque la niña se levantó llorando y
Como yo estaba en el baño, le dije que la calmara. Me reprochó que estaba en paro, me reprochó que tenía que cuidarla yo y ahí se inició la discusión.
¿Y en el garaje qué es lo que sucedió?
Pues que no la dejaba montarse en el vehículo porque quería que me diera una explicación. Cuando se dio la vuelta para que no se montase en el vehículo, yo la cogí por detrás sin darme cuenta de que, además de la camisa, también cogí el colgante que llevaba puesto. Y ahí se desplomó.
Lo que va anar molt en contra va ser que en un primer moment ell no es declarés culpable, hagués anat als Mossos i hagués dit «soc jo». Després del fet va estar visquent amb els pares d'ella, va negar els fets. Clar, aquest era un element que amb el judici va pesar sempre.
Segons la fiscal, la va escanyar amb un carregador de mòbil al garatge de casa seva i en cap cas va ser un accident. Fins que no se'n va trobar el cadàver, va dir a tothom que la seva dona havia desaparegut.
Sí, va estar una setmana a casa nostra, vull dir, és que no t'ho pots imaginar.
Pare Jennifer, imatges d'arxiu.
Passa això i una setmana allà. Bueno, pues tot el que vam poder fer per ell, pues, a més, sense saber res, clar, menys imaginar que era ell. Era com un fill més.
En un titular, Casero és condemnat a 20 anys de presó per l'assassinat de Cot.
Finalment, la sentència va ser condemnatòria, el van condemnar a 20 anys de presó, i es decreta la privació de la pàtria potestat d'en Gerard. I es dona la guàrdia i custòdia als avis de la petita Noa en aquells moments.
És el primer cop i únic cop que jo he acudit a una sessió d'un judici oral d'un expedient instruït per mi mateix. I se'n va dirigir la família de la Jennifer. I van ser paraules molt breus, que van mostrar un agraïment sincer i genuí.
Tant la Sandra com el David, com la Carme, com el Jordi, com tota la família, van tenir una doble victimització. Els utilitzava per tenir ell una coartada, per tenir un relat. I va estar allà permanentment durant 10 dies. I això és un dolor que és psicològic, que és molt profund, que allarga molt i que a nosaltres, com a investigadors, ens va impactar molt.
La família va perdre la filla, però, a més, la persona que ells havien acollit com un fill havia causat la mort de la Jennifer. Per tant, un dolor afegit a un altre dolor previ.
Si és que jo m'he criat con ell, fue doble pérdida. Pérdida de mi hermana y luego es como si pierdes a un hermano también.
Yo hubiera puesto la mano en el foco por él. Y hubiera puesto el cuello. Sí, sí. Es difícil luego volver a confiar en las personas.
Jennifer está siempre en mi corazón. Cuando estoy así un poco triste, tengo un loro, me llama Max. Y cuando ella contesta al teléfono, decía, ¿quién es? Y hay días que estoy un poco triste y dice el loro, ¿quién es? La misma voz que mi hija.
Ella siempre va a estar, porque nunca la vamos a olvidar. Eso lo sabe ella. Y la Noa también. Yo le digo a la Noa, cuando quieras saber, no, tú me preguntas, que yo te diré la verdad siempre.
Un día, cuando la niña tenía 5 meses o por ahí, me dijo, mamá, me tienes que prometer una cosa. Digo, ¿qué? ¿Qué? Digo, dime, si me pasa algo, prométeme que tú cuidarás de Noa. Y así pasó. Es lo que lo prometí y lo cumplo como puedo. Y bueno, pues aquí estamos.
En una fotografia en un llac de muntanya, la Jennifer, d'uns 20 anys, mira a càmera. Talla negra. A l'estudi, en Carles Porta es treu els auriculars.
La família de la Jennifer ens ha demanat que féssim aquest programa per recordar-la i perquè la seva filla Noa sàpiga què va passar quan ella tenia només 7 mesos. El Gerard ja surt en llibertat i fins i tot té un negoci al Vallès. La sentència de febrer del 2010 l'obliga a mantenir-se allunyat de Parets, de Mollet, de la seva filla, que ara ja té 19 anys, i de la família de la Jennifer fins al 2040. Gràcies per la confiança. Tornarem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Si sou víctimes de violència de gènere o en coneixeu algun cas, els telèfons gratuïts d'atenció són el 016 i el 900-900-120. Recordeu que la trucada no deixa rastre a la factura. Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró, direcció d'investigació Anna Ponsí, producció executiva Goroka Guille Cascante, producció executiva True Crime Factory Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez, producció executiva 3CAT Mario Daza i Adrià Serra. Realització Xavier Lozano Casoliva, guió Anna Ponsí, coordinadora de guió True Crime Factory Minaya Llorca, editor del guió Ignasi Gisbert Puig. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. 3CAT 2026.